Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. Les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat consensuen un pla conjunt contra els virus respiratoris després d'un protocol frustrat l'any passat. Un pla que fixa, en cas de territoris com les Balears, que encara no han entrat en fase d'epidèmia de grip, la recomanació de l'ús de la mascareta i reduir interaccions socials amb persones que tenen símptomes. A diferència de l'any passat, aquest protocol és, segons la consellera de Salut, Manuela García, un document respectuós amb les comunitats.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú como comunidad autónoma vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
Avui mateix reuneix el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, on es donaran més detalls d'aquest document acordat amb el govern espanyol el dijous, dia 4 de desembre. I les Balears extremen també la vigilància a davant el brot de pesta porcina africana a Catalunya.
L'executiu ha començat a controlar tots els porcs procedents d'aquesta comunitat per prevenir l'arribada de la malaltia a les illes. El govern també posarà en marxa altres mesures. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura i Ramaderia.
Vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo. Y en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
I una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida a l'estat espanyol.
Són dades d'una macroenquesta del Ministeri d'Igualtat i que hem conegut el mateix dia que hem sabut que a Palma la policia protegeix 1.500 dones víctimes de violència masclista, però que només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament.
I també a la ciutat l'Ajuntament invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants.
Cortval ubicaria un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament d'unes 700 places. Les obres poden començar l'any 2028 i estan enllestides al 2030.
I el govern assegura que, tot i que es prorroguin els pressupostos per l'any que ve, mantindrà el seu full de ruta i també el programa.
Tot després que dimarts no prosperàs el sostre de despesa al Parlament, això sí, l'executiu no descarta aprovar els comptes més endavant si finalment algun partit hi dona suport. Marga Proens és presidenta del govern.
Que Vox i PSOE, PSOE y Vox, era el momento de unirse para tumbar, como digo, un techo de gasto superior a los 300 millones de euros y destinado, como habíamos explicado, básicamente a educación, a sanidad, a servicios sociales o, por ejemplo, algo tan importante en Baleares como a vivienda.
D'aquesta qüestió en parlarem a les 8:30 amb Antoni Costa, el vicepresident del govern i el conseller d'Economia. I l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears confirma el cessament temporal de funcions al cap d'estudis per conductes reprobables amb els alumnes.
Després de les denúncies anònimes contra el professor, l'ESADIP ha remès una carta en què dona validesa al canal utilitzat per les denúncies i, entre d'altres mesures, explica que ja ha activat el protocol antiassetjament.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga també dues persones que estarien al darrere d'un entramat per manipular les cites de la ITV.
S'han trobat més de 1.000 reserves adherides al mateix contacte a l'estació de Santa Gertrudis.
I en els esports, avui torna la Copa del Rei a l'estadi Balears. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui és el torn de l'Atlètic Balears. Els blanc i blau rebran a partir de les 7 del vespre tot un primera divisió, com és l'Espanyol de Barcelona al seu estadi. Els pericos són un dels equips més en formes. Se situen sisens a la Lliga amb 24 punts. I en voleibol, la Barca Menorca està a eliminat de la SEP Cup. Tot i guanyar ahir el partit de tornada per 3-7-2 al pavelló municipal de Ciutadella, el resultat global de l'eliminatori és favorable al TEC d'Istanbul per 4-5. I a la Superliga masculina, el Connecta Balear Manacor va perdre per 3-7-1 contra el Duero segon classificat. Amb aquesta derrota, els d'Alexis González es col·loquen a la tercera posició a Lliga en 15 punts.
I pel que fa al temps, continua la inestabilitat i el fred. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encara podrem tenir precipitacions, però amb vista al capvespre sobretot. A les primeres hores del dia tindrem un cel molt estirat, però aquest cel tan assolellat tindrà les hores comptades, ja que a partir del migdia el pas d'un front farà que la presència de núvols augmenti molt i que fins i tot aquestes pluges puguin tornar a fer acte de presència. Seran de caràcter local, però allà on descarreguin ho podran fer en certa intensitat, sobretot entre Menorca i la meitat nord de Mallorca. Avui també destacarà el vent, un vent de ponent que bufarà moderat, sobretot a les Pitiuses, i complicarà bastant el panorama marítim a la costa més exposada, on predominarà la forta maror. I a tot això li haurem de sumar un termòmetre que, tot i que de forma molt puntual podrà experimentar una petita pujada, en general continuarem amb uns valors màxims bastant semblants als d'ahir. Tornarem a girar entre els 13 i els 17 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Lloret, 10 a Vilafranca i 13 a Palma. A Menorca, 10 graus a Mahó i 14 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 9 graus a Sant Carles i 13 a Eivissa.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Vincent López, Caterina Bain, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'increment dels contagis de grip en les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat han consensuat un pla conjunt contra els virus respiratoris. En el cas de comunitats autònomes com les Balears, en què encara no s'ha declarat la situació d'epidèmia, recomana a la població l'ús d'una mascareta quirúrgica i reduir interaccions socials en cas de tenir símptomes, sobretot si es té contacte amb persones vulnerables. Avui, però, es reuneix el Comitè de Malalties Infeccioses de les Illes Balears i en el qual es donaran més detalls del document acordat amb el govern espanyol.
Al nivell actual també s'inclou l'elaboració i la difusió de recomanacions de vacunació, el reforç de sistemes de vigilància, la revisió dels plans de contingència i la ventilació d'espais i la higiene respiratòria i de mans. Els experts, però, preveuen que les Balears puguin entrar en els pròxims dies en fase d'epidèmia, com explicava ahir Jordi Reina, el cap de virologia de Son Espases, a l'informatiu matí. Enguany, la grip s'ha avançat prop d'un mes en comparació amb l'any passat. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que el protocol estatal d'enguany, a diferència del de l'any passat, és un document respectuós amb les comunitats perquè depèn de les dades de què disposa cada una.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
I dins d'aquests escenaris, en el cas de que les Balears entrassin en epidèmia, l'acord inclou tres escenaris en funció del nivell de transmissió. Al més baix s'intensifica la recomanació de dur mascareta a persones amb símptomes i s'aconsella a tothom en àrees sensibles d'hospitals, per exemple, a unitats oncològiques i de trasplantats. En nivell alt passa a estar recomanada en espais comuns dels centres sanitaris i en nivell molt alt s'activa una coordinació extraordinària entre territoris i es podran establir mesures excepcionals per protegir a col·lectius concrets. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit que algunes comunitats governades pel Partit Popular eren reticents a aprovar el pla.
Hemos tenido que forzar este año a las comunidades del Partido Popular para que adopten un protocolo común de algo que es básico y mínimo, que es el poder afrontar la epidemia de la gripe que viene todos los años en estas fechas de manera conjunta.
El pla s'ha aprovat en un moment en què la situació epidèmica empitjora a tot l'estat.
Mentrestant, aquí a les Illes, el sindicat d'infermeria SATSE ha demanat a la gerència de l'Hospital de Son Espases que activi el pla de contingència per fer front a l'increment de malalties respiratòries i la grip.
Els representants dels treballadors diuen que aquesta setmana s'han viscut certs moments de col·lapse i s'han hagut de suspendre algunes intervencions quirúrgiques. La delegada del sindicat a l'Hospital de Referència, Erlina Vijande, explica que la gerència escolti la seva petició i obri el Verge de Lluc per evitar que la situació s'agreugi. Ahir a hora baixa hi havia 36 malalts a urgències pendents d'un llit a planta.
Es una apertura de unidades, como es la unidad del Virgen de la Salud, y esto lleva un tiempo porque precisa una contratación, hay que habilitar la unidad y puede llevar días preparar el servicio. Y, por supuesto, cuidar a los que nos cuida implica gestionar bien todos estos recursos que tiene el hospital.
I també el govern ha començat a vigilar tots els porcs procedents de Catalunya per prevenir l'arribada de la pesta porcina africana a les Balears. És la primera mesura que ha aplicat l'executiu, que també ha anunciat que s'enfortiran les mesures de seguretat a totes les explotacions de l'arxipèlag i que es faran controls per garantir que s'apliquen de manera correcta. Ha estat després de la reunió del Comitè d'Alerta Sanitària Veterinària, a la qual han assistit totes les comunitats autònomes.
El Ministeri d'Agricultura ha confirmat en la trobada que s'ha detectat un tercer focus al municipi de Cerdanyola del Vallès dins el perímetre que ja estava sota vigilància. Dels 50 cadàvers de porcs senglars que s'han trobat, 9 han donat positiu en la malaltia. Cap dels casos, però, no s'ha detectat en explotacions ramaderes. Aquí a les Illes, el director general d'Agricultura i Ramaderia, Fernando Fernández, ha enviat un missatge de tranquil·litat i ha explicat les mesures de prevenció.
Tenemos, por supuesto, todos los movimientos del año 2025 ya detectados y también los del último mes. En segundo lugar, vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo. Y en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
Pel que fa als moviments del porcí provinent de Catalunya, ha detallat que enguany s'ha traslladat més de 5.400 animals cap a les illes, però que cap no procedia de la zona afectada per la pesta porcina.
El govern espanyol es reunirà aquesta setmana amb organitzacions agràries i cooperatives agroalimentàries. Ho ha avançat també el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, que ha assegurat que fan feina perquè tercers països només prohibeixin l'entrada de porcs i de productes espanyols derivats de la zona afectada i no de tot l'Estat. I canviem d'assumpte. La Policia Nacional i la local protegeixen 1.500 dones víctimes de violència masclista a Palma. Això sí, només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament que les avisa en cas que s'aproximi al seu agressor. És una xifra que ha donat a conèixer la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional a Palma.
El cap, Eduardo Pérez, explica que de mitjana cada agent protegeix un centenar de dones, una ràtio similar a l'estatal. Això permet protegir la majoria de les dones, assegura, tot i que un augment de efectius milloraria l'atenció i permetria personalitzar-la més. Pérez lamenta que casos com el de Costitx, amb un agressor que va trencar l'ordre d'allunyament, facin dubtar de l'efectivitat del sistema.
El sistema ha fallado porque ha pasado esto. Bueno, al final es un poco ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo creo que el trabajo que se hace es bueno, que se protege de verdad, que hay muchas desgracias que se han evitado, lo que pasa que eso no es noticia, no se cuenta.
És la reflexió que ha fet Pérez en una jornada organitzada pel sindicat UGT per analitzar la violència masclista des d'una mirada professional. La psicòloga Maria Rosa Serra, de l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte del Ministeri de Justícia de Palma, també ha participat, diu que cada vegada tenen dones víctimes de violència masclista més joves i fins i tot menors d'edat. Defensa que calen més recursos per atendre l'allau de casos que reben cada dia.
Los recursos que atienden a las víctimas, en general, da igual si son los recursos del ayuntamiento, del consell, del govern, del ministerio. Estamos desbordados. La mayoría no podemos atender a las personas como nos gustaría y la medida que necesitan.
La secretària d'Igualtat d'UGT, María José Cordero, ha defensat la creació de la figura del delegat d'Igualtat a les empreses perquè els centres de treball, assegura, poden ser una bona torre de vigilància contra la violència masclista, però cal que els responsables d'atendre les demandes i denúncies de les companyes estiguin formats correctament i preparats per ajudar-les.
Igual que hi ha un delegat en prevenció de riscos laborals, haurien de tenir un delegat, una delegada en igualtat, que seria una persona formada i sensibilitzada en aquest tema, per tant, referent per les treballadores. Què passa? Que centre de treball és una mostra representativa de la societat. La societat hi ha molt de casos d'agressions sexuals a les dones, a qualsevol edat. I ens trobem que en els centres de treball no se denuncia.
La representant d'UGT ha demanat més mitjans per a les forces i cossos de seguretat i per a la justícia, així com que reforcin els serveis psicològics i socials i els programes d'acollida i habitatge per ajudar les víctimes.
I aquestes darreres hores hem conegut també més xifres relacionades amb la violència masclista. Gairebé 6 milions i mig de dones, una de cada tres, ha patit qualque tipus de violència de gènere al llarg de la seva vida. Ho posa de manifest la macroenquesta que ha fet pública el Ministeri Ministeri d'Igualtat que indica que els atacs a la dona per part de la parella o exparella encara prevalen i són estructurals a Espanya.
Prop del 20% de les dones han patit una agressió física o sexual i gairebé el 12% assegura haver suportat violència econòmica per part de la seva parella, com per exemple utilitzar la seva targeta de crèdit sense consentiment, demanar préstecs al seu nom o no permetre que treballi o estudia fora de casa. Unes dades actualitzades l'any passat que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, considera molt preocupants. Redondo considera que només amb consensos com amb els col·lectius implicats es pot avançar en la protecció de les dones, fent referència al negacionisme, ha dit, de Vox.
Solo con grandes consensos se puede avanzar más ágilmente, más rápidamente, y a pesar del negacionismo que lamentablemente quiebra esos consensos amplios, quiebra las unanimidades en torno a la lucha contra la violencia de género y nos sitúa en una posición más compleja. Pero, con todo, creo que el mensaje tiene que ser de esperanza.
I pel que fa a la violència psicològica, 2 de cada 10 dones afirmen haver-ne patit en algun moment de la seva vida. Aquí entra en força la violència digital, que afecta sobretot les dones més joves, menors de 30 anys. Segons l'enquesta, aquest tipus d'atacs han afectat el 12% de les dones a Espanya, una tercera part de les quals tenen entre 18 i 24 anys.
Totes aquestes dades s'han fet públiques quan s'ha confirmat el 42è assassinat masclista de l'any a l'Estat que va tenir lloc dimarts a Alacant i quan s'ha produït un altre possible cas. Ha estat a Torrijos, a Toledo, on ahir varen detenir un home per presumptament matar una dona de 39 anys.
Ha estat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha confirmat que s'investiga com un possible cas de violència masclista. Ni el presumpte agressor ni la víctima estaven inscrits en el sistema de vigilància Biogen.
Realmente tenemos un sistema importante, serio, reconocido internacionalmente, como es el sistema Biogen 2, donde estamos integrados distintas instituciones que velamos para prevenir y hacer frente a la violencia machista. Y en ese segundo estado, a este momento parece que no consta que hubiera antecedentes en el sistema Biogen ni de la víctima ni de la agresor.
L'arrestat, amb diverses lesions, està ingressat a l'hospital. Segons fonts de la investigació, al domicili on han tingut lloc els fets hi havia 2 menors.
I l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears, l'ESADIP, aparta de l'equip directiu al cap d'estudis del Centre per Suposades Pràctiques Reprovables i per Abús de Poder sobre les Alumnes. L'ESADIP ja ha activat el protocol d'assetjament.
Una mesura que es pren de manera preventiva després de la publicació a la xarxa social de missatges anònims que l'acusen d'aquestes conductes envers a les estudiants del centre. L'equip directiu ha enviat ja una carta a la comunitat educativa en la qual afirma que han retirat al professor el plus salarial que cobrava com a cap d'estudis. A més, l'han suspès de sou i també de funcions. La Conselleria d'Educació ha activat la intervenció d'inspecció educativa, tot això després que l'ESADIP remetés una carta en què dona valides en aquest moment el canal emprat per les denúncies.
I la Policia Nacional investiga la mort d'un adolescent de 15 anys al seu domicili a Palma a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Tot apunta a un accident domèstic per ofegament.
El cos policial descarta de moment que es tracti d'un crim i que terceres persones hagin participat en la mort de la menor. La jove presentava lesions al coll quan va ser trobada pels seus familiars, segons han informat fonts properes a la investigació.
I la Guàrdia Civil investiga una dona neerlandesa com a presumpta autora d'un delicte per imprudència greu i 3 delictes de lesions, també greus en un accident a Alcúdia. Va passar dia 15 de novembre quan es va produir un xoc frontal entre 2 cotxes que va acabar amb 1 mort i 4 ferits greus.
El vehicle implicat en el sinistre tenia 2 ocupants, una dona de 29 anys i un home de 53 que va perdre la vida inicialment. La dona va assenyalar que qui conduïa era l'home, però les investigacions i l'informe també forense han demostrat finalment que va mentir i que era ella qui manava. Ara s'exposa una pena d'1 a 4 anys de presó i una retirada també de carnet de conduir durant 6 anys.
I a Eivissa s'ha destapat un gran entramat per manipular les cites de la ITV. La Guàrdia Civil investiga 2 persones que estarien al darrere d'aquest delicte. S'han trobat més de 1.000 reserves adherides al mateix contacte a l'estació de Santa Gertrudis.
Se'ls investiga ara per un delicte d'estafa per manipulació del sistema d'inspecció tècnica de vehicles. Enguany han notat un total de 767 cites i l'any passat un centenar manco. Aquesta pràctica permetia a determinats usuaris avançar vehicles, proporcionar cites ràpides fora de procediment regular. També s'ha denunciat la possible existència de tallers clandestins on es recollien vehicles per inspeccionar-los sense seguir el procediment establert.
Hem arribat a les 7:09.
aquest Nadal tria un torró de ametlla com Déu mana. Ametlla mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I continuem amb la plana política. El govern confirma que, tot i que es prorroguin els pressupostos, per l'any que ve mantindrà el seu full de ruta i el programa, tot després de la derrota parlamentària de dimarts, quan no va prosperar el sostre de despesa. Això sí, l'executiu no descarta aprovar els comptes més endavant si finalment algun partit hi dona suport. Hem de recordar que els d'enguany varen poder sortir endavant l'estiu, és a dir, ben entrat l'any.
Sí, és ja, en parlarem, de fet, a partir de les 8:30 d'aquest matí de matí, en una entrevista a Antoni Costa, vicepresident del govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. De moment, ahir, la presidenta Marga Proens insistia en una entrevista a Telemadrid que la no aprovació del sostre de despesa és una pinça entre el PSOE i Vox en contra dels interessos dels ciutadans de les Balears.
Decidieron que era momento de unirse, como estamos viendo en el resto de comunidades autónomas, que Vox y PSOE, PSOE y Vox, era el momento de unirse para tumbar, como digo, un techo de gasto superior a los 300 millones de euros y destinado, como habíamos explicado, básicamente a educación, a sanidad, a servicios sociales o, por ejemplo, algo tan importante en Baleares como a vivienda, vivienda pública.
Tot i la nova ruptura que Partit Popular i Vox varen escenificar al Parlament pel sostre de despesa i que suposarà, com dèiem, la pròrroga dels pressupostos de la comunitat, les dues formacions continuen negociant en paral·lel la recuperació del decret llei de projectes estratègics. S'espera un acord imminent, és el decret que va tombar Vox fa unes setmanes i que, entre d'altres coses, permetia accelerar inversions per la diversificació econòmica o el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, Marta Puyalto.
El popular Sebastià Sagreras es mostra convençut que les iniciatives legislatives que el PP i el govern tenen en cartera sortiran endavant malgrat la derrota parlamentària pel sostre de despesa.
Totes les iniciatives que en aquest moment estan damunt la taula se preveu que se puguin aprovar en total tranquil·litat. Algunes en el grup parlamentari de Vox, algunes, com també s'ha vengut fent durant la resta de la legislatura, en la resta de grups parlamentaris de l'oposició.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, insisteix en la manca d'interès del govern per aprovar uns nous pressupostos.
Tendemos la mano al Partido Popular y el Partido Popular nos muerde la mano. Esto es el día a día que tenemos desde hace dos años en este Parlamento. Evidentemente, el señor Costa, como bien dijimos ayer, no tenía ningún interés en aprobar el techo de gasto.
És el mateix que pensen Lluís Apesteguía i Josep Castells de Més per Mallorca i Més per Menorca.
Et susto hagués estat gros, però no perquè s'hagués sorprès gratament, perquè et susto hagués significat que s'hauria d'haver posat a treballar amb un pressupost que, molt sospit, ni tan sols ha començat a fer.
Sobretot va ser un debat vergonyós, perquè va ser un debat fake.
Iago Negueruela, del PSIP, insisteix en la debilitat parlamentària del govern i parla d'un Parlament bloquejat.
Des que està Proens, hi ha més pròrroga de pressupostos que en la última dècada, sin ningún tipus de problemes per su part, més allà de la inestabilitat que sucede, de tots els problemes que està acarreant nostra ciutadania.
I els diputats no adscrits, Idoia Ribas i Agustín Boades, acusen els grups de l'esquerra i de Vox, grup del qual en formaven part, de trair els ciutadans per votar en contra del sostre de despesa.
I encara al Parlament, el director general d'Emergències i Interior del govern, Pablo Garris, ha titllat d'irresponsables els directors d'algunes escoles públiques de Vila que varen donar ordres contradictòries durant les pluges de dia 13 d'octubre. Ho ha assegurat en la compareixença que havien demanat els socialistes per explicar l'actuació d'emergències en aquestes inundacions d'Eivissa. Enric Fernández.
El responsable balear d'Emergències ha detallat totes les actuacions del seu departament, dia a dia i hora a hora, entre les pluges del 30 de setembre, de l'exuracà Gabriel i les pluges de l'11 i 13 d'octubre amb la Dana Alice. Pablo Garrit ha estat felicitat per la feina feta per tots els participants a la comissió. PSOE i Més per Mallorca li han recordat, però, que el dia 13 d'octubre, quan les famílies van haver de recollir els alumnes de les escoles abans de la una del migdia, hi van haver missatges contradictoris. Són la diputada socialista Iranzu Fernández i Lluís Apesteguía, portaveu de Més per Mallorca.
Si li he de posar un però, es va donar la circumstància que a la mateixa hora hi havia escoles molt properes, com són Sa Joveria, Can Cantó i Can Misses, que estaven donant informacions totalment contradictòries en els pares.
Destaca algunes descoordinacions en quant a els avisos que van rebre les famílies per part de les diferents institucions, i si vostè creu que aquí hi hagués hagut un marge de millora.
Garriz ha reconegut les contradiccions i ha apuntat com a responsables alguns directors dels centres educatius.
La información que se dan desde determinados centros educativos es la contraria a la que nosotros estamos dando. Yo entiendo que, claro, que si me tengo que quedar hasta las 4 de la tarde con un montón de niños, cuando a lo mejor yo incluso tengo a los niños en otro cole, pues a mí me interesa que vengan los padres y se lleven los niños. Esto es una irresponsabilidad.
Garriz ha valorat per damunt de tot la rapidesa a recuperar infraestructures crítiques, com la carretera de l'aeroport inundada Sant Jordi amb fins a 5 milions de litres d'aigua o la recuperació de la planta de combustible que dona servei a tota l'illa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 25 minuts. De les 7 del matí, l'Ajuntament de Palma invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants. La intenció d'acord és ubicar-hi un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament de 700 places que gestionarà l'ESMAP. Les obres podrien començar l'any 2028 i estarien enllestides el 2030.
Així ho ha confirmat el batle de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que ja s'han aprovat les bases del concurs d'idees per reformar. Un dels requisits principals és que la millora respecti que l'edifici és un bé catalogat. Fins al pròxim mes d'abril de l'any que ve es poden presentar, de fet, els avantprojectes arquitectònics. Segons el BAL, el finançament no serà un entrebanc i anima el govern espanyol a participar en el finançament d'aquest projecte.
Esto es un proyecto de ciudad, pero es un proyecto de capital. Es un proyecto de capitalidad donde forman parte las diferentes administraciones para que sea viable. Invitaría otra vez, como saben que hago siempre, a que algún ministerio pues también pueda participar de algo.
I el projecte preveu soterrar dos nous equipaments propers a l'actual edifici de Gesa. A més, la intenció de Cort és ampliar l'actual zona verda que hi ha i fer també un pas subterrani per on puguin passar els vehicles que venen del carrer Joan Alcover. D'aquesta manera podran connectar amb el passeig marítim i transformar tota la zona.
I a Menorca, després de Nadal, començaran les obres per construir el nou centre integrat de formació professional Es Castell a l'antic quarter militar Comte Cifuentes. Primers demoliran els edificis abandonats del darrere, mentre que el projecte de reforma de l'estructura principal s'està a punt d'enllestir. Educació avisa que la reforma no serà fàcil. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
És una obra bastant, amb bastanta entelèquia i bastant complicada. No serà fàcil, perquè han de rehabilitar i hi han de posar una part de formació professional que també és una part molt, molt específica.
I precisament parlant d'educació, representants de les educadores de 0 a 3 anys de Menorca han traslladat en una reunió al conseller Vera la petició d'aturar de manera immediata el decret que prepara la conselleria i on es preveu la regulació dels menjadors de les escoletes.
I tot perquè temen que aquesta regulació els faci perdre personal i que hagin de tenir ràtios d'alumnes més elevades sense que les necessitats dels infants quedin cobertes. També demanen s'estableixi una comissió d'experts. Laia Coll és membre de la plataforma 03 Menorca.
Hi ha molta més demanda, el servei de menjador estan molt més massificats i 03 és una etapa educativa molt delicada, són infants molt petits, amb molta diversitat de necessitats. Hi ha infants nadons que encara no mengen tots sols, que tenen característiques molt diverses i necessiten molt de personal.
El conseller d'Educació assegura que només és un primer esborrany. Educació vol recollir totes les al·legacions i escoltar el sector per consensuar, diuen, i arribar a un punt comú. A Sant Antoni Vera.
Escoltarem, consensuarem, però també el que vull dir és que es consensuar significa arribar a una entesa a un punt en comú, que han de tenir treballadors formats, completament d'acord, que han d'intentar reduir les ràtios, els intentaran reduir.
I manca un minut i mig per arribar a les 7:30. Fem el resum del que destaca la premsa avui a les Illes amb titulars molt socials.
És així, es cansa a vegades la premsa de política, de jutjats i de successos. Avui Diari de Mallorca obre dient que es manté la recomanació d'emprar mascareta per prevenir la grip, fotografia en aquest cas pel Balda de Palma. Jaime Martínez, el sentíem fa just una estona. A davant Gesa i un anunci, 700 places d'aparcament en el cas de Diari de Mallorca. Mateixa fotografia pràcticament, el mateix enfoc, el mateix enquadrament, però una escena distinta. A última hora, que posa un poc més de poesia i diu que l'edifici tindrà a partir d'ara una nova vida. El titular, en canvi, diu que Balears és el territori amb manco proporció de gent nadiva. Dels digitals, Mallorca Diario diu que només 25 dones de les 1.500 protegides per maltractament duen la polsera. Ara Balears, per la seva banda, assegura que Madrid deixa en mans de Marga Proens un avançament electoral després d'haver caigut el sostre de despesa al Parlament. N'han parlat àmpliament en aquest espai informatiu. I aquí Balears és el darrer dels digitals. Es queixa en aquest cas que el mateix govern de Marga Proens posarà en marxa, diu, per Nadal, cursos de cuina i tallers de música rap en català. El periòdico d'Eivissa, en aquest cas, assegura que la Guàrdia Civil investiga dues persones per les estafes de la ITV. El Diario, per la seva banda, diu que Can Misses reorganitza oncologia.
I hem arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat consensuen un pla conjunt contra els virus respiratoris després d'un protocol frustrat l'any passat. Un pla que fixa, en el cas de territoris com les Balears, que encara no ha entrat en fase d'epidèmia de grip, la recomanació de l'ús de la mascareta i reduir interaccions socials amb persones que ja tenen símptomes.
A diferència del de l'any passat, aquest protocol és, segons la consellera de Salut, Manuela García, un document respectuós amb les comunitats.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
Avui es reuneix el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, en què es donaran més detalls d'aquest document acordat amb el govern espanyol.
I les Balears extremen la vigilància davant del brot de pesta por porcina africana a Catalunya.
L'executiu ha començat a controlar tots els porcs procedents d'aquesta comunitat per prevenir l'arribada de la malaltia a les illes. El govern també posarà en marxa altres mesures. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura i Ramaderia.
Vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo y en tercer lugar también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
La malaltia que no afecta les persones sí que és molt mortífera pels animals.
I una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista durant la seva vida a l'estat espanyol.
Són dades d'una macroenquesta del Ministeri d'Igualtat. També hem sabut que a Palma la policia protegeix 1.500 dones víctimes de violència masclista, però que només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament.
I també a la ciutat l'Ajuntament invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants.
Cortva l'ubicarí un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament de 700 places. Està previst que les obres comencin l'any 2028.
I el govern assegura que, tot i que es prorroguin els pressupostos, per l'any que ve mantindrà el seu full de ruta i el programa.
Tot després que dimarts no prosperàs el sostre de despesa al Parlament, això sí, l'executiu no descarta aprovar els comptes més endavant si finalment algun partit hi dona suport. Marga Proens és presidenta del govern.
Que Vox y PSOE, PSOE y Vox, era el momento de unirse para tumbar, como digo, un techo de gasto superior a los 300 millones de euros y destinado, como habíamos explicado, básicamente a educación, a sanidad, a servicios sociales o, por ejemplo, algo tan importante en Baleares como a vivienda.
I l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears confirma el cessament temporal de funcions del cap d'estudis per conductes reprovables amb les alumnes.
Després de les denúncies anònimes contra el professor, l'ESADIP ha remès una carta en què dona validesa al canal utilitzat per les denúncies i, entre d'altres mesures, explica que ja ha activat el protocol antiassetjament.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga també dues persones que estarien al darrere d'un entramat per manipular les cites de la ITV.
S'han trobat més de 1.000 reserves adherides al mateix contacte a l'estat estació de Santa Gertrudis.
I el magatzem de bateries de liti, les que s'utilitzen per emmagatzemar l'energia que generen les plaques solars que està projectat a Santa Maria del Camí a Mallorca, ha aixecat el descontentament entre part dels veïnats.
Consideren que presenta perills mediambientals i a més denuncien que s'ubicaria en sòl rústic. D'aquí uns minuts hi serem en directe.
Abans el que volem saber és quin temps farà avui dijous, pendent sobretot del vent. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tindrem una jornada marcada pel vent i a partir del capvespre també per les pluges. Al llarg del matí tindrem moltes ullades de sol, però aquest dia tan assolellat té les hores comptades, ja que a partir del migdia els núvols agafaran de cada vegada més força i fins i tot ens podran deixar precipitacions. Unes pluges que, si bé seran de caràcter local, allà on descarreguin ho podran fer amb força. I d'altra banda, també hem de destacar el vent, que com bé has dit, també serà un dels protagonistes d'aquesta jornada. Farà moderat de ponent, sobretot a les Pitiuses, i a la costa més exposada la situació marítima serà bastant complicada, marcada per la forta maró i fins i tot en radals de maregassa. I a tot això li haurem de sumar un termòmetre amb molts pocs canvis respecte d'ahir, esperant que la màxima torni a girar entre els 13 i els 17 graus. Ara mateix tenim a Menorca 10 graus a Sant Lluís i 14 a Ciutadella. A les Pitiuses 13 graus a Cala Jondal i 14 a Sant Antoni. I a Mallorca 9 graus a Manacor, 11 a Inca i 13 al Port de Sóller.
Informatiu Matí. Esports.
I quan passen 35 minuts a les 7 del matí, avançam la informació esportiva. Avui torna la Copa del Rei a l'Estadi Balear. Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia de nou. Avui és el torn, com hem dit, de l'Atlètic Balears, que rebrà a partir de les 7 del vespre tot un primera divisió, com és l'Espanyol de Barcelona. D'aquesta eliminatòria ha parlat l'entrenador blanc i blau, Luis Blanco.
Espectacular. Nos enfrentamos contra un rival que esta temporada está haciendo las cosas muy bien, está mostrando un alto nivel competitivo en lo que es la primera división. Estamos hablando de palabras mayores. Al final, la sensación es que nos vamos a enfrentar a uno de los rivales más difíciles que nos podía haber tocado en esta competición.
Precisament, Luis Blanco viurà un partit especial perquè va arribar a l'Atlètic Balears procedent del planter de l'Espanyol. L'escoltam.
Solo el hecho de poder disfrutar un partido de Copa del Rey contra un rival de primera división, pues ya lo hace especial. Imaginaros para mí el poder enfrentarme al Español. Voy a volver a reencontrarme con gente que le tengo mucho aprecio.
Els Pericos són un dels equips espanyols més en forma. Se situen sisens a la Lliga amb 24 punts. Urko González és un dels jugadors de l'Espanyol.
Iremos allí a ganar, es una competición que nos ilusiona mucho y bueno, lo dejaremos todo para pasar de ronda. Con muchas ganas, ¿no? Estamos en muy buena dinámica y queremos seguir estando así hasta el final.
A més d'aquest partit, avui vespre la Copa ens deixa els darrers enfrontaments d'aquesta segona ronda. Sabadell, Deportivo de la Coruña, Leganés, Albacete, Real Ávila, Rayo Vallecano, Ponferradina, Racing, Extremadura, Sevilla, Cartagena, València, Saragossa, Burgos, Sant Andreu, Celta i Tenerife, Granada. I al vespre, la gran sorpresa l'ha protagonitzada l'Ourense. L'equip de Primera Federació ha eliminat el Girona. També es varen classificar per als 700 de final el Villarreal, que va arribar fins als penals, l'Elx, que va jugar a la pròrroga, la Real Societat, el Betis i el Llevant de Primera Divisió, l'Sporting de Gijón, la Cultural Gironesa i l'Eibar de Segona, i el Múrcia, l'Eldense i el Talavera de la Primera Federació. I qui també està classificat per als 700 de final de la Copa del Rei és el Real Mallorca. L'equip de Iago Barrasate ja es prepara per al partit de Lliga de demà contra l'Oviedo, el COE. Els vermells faran avui matí la darrera sessió d'entrenament a Son Bibiloni abans de partir cap a Astúries. A Don Prats ha parlat de la importància d'aquest partit.
Vamos a Oviedo, pues que es un partido importante, todo el mundo lo sabe, no hemos inventado nada, ni vosotros por parte del periodismo, ni nosotros por parte de futbolistas, yo creo que está todo inventado y al final cada uno pues va a poner el titular, va a poner la noticia que quiera y va a disfrutar a su manera.
L'Oviedo Mallorca cobrirà la jornada 15, jugarà demà a partir de les 9 del vespre. I ahir el Real Madrid va guanyar Sant Mamés per 0-3 en el partit avançat corresponent a la jornada de 9. Els gols els van fer Mbappé, que va fer doblet, i Camavinga. L'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà a partir de les 7:30 de l'hora baixa el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Hitkiv d'Ucraïna, enfrontament al qual, per cert, tots els socis del Palma Futsal podran assistir de franc amb el seu carnet. L'equip ucraïnès, que va arribar ahir a Mallorca, va entrenar el capvespre per preparar aquest duel. Tenint en compte l'empat a 2 al partit d'anada a Hongria, un altre empat demà al Palau d'Esports de Somos faria que l'eliminatòria es decidís a la pròrroga. I acabam amb voleibol, la Barca Menorca està eliminat de la SEP Cup. Tot i guanyar ahir el partit de tornada per 3-7-2 al pavelló municipal de Ciutadella, el resultat global és favorable al TH d'Istanbul per 4-5. Les menorquines començaren bé i guanyaren els dos primers sets per 25-20, però les turques varen empatar el partit i forçaren així el cinquè i darrer set, que va guanyar la Barca per 15-11. D'aquesta manera, el conjunt de Bet Llorenç diu adeu a la competició europea en la primera ronda contra un dels equips favorits. I la Superliga masculina, el Conet de Balear Manacor, va perdre per 3-7-1 contra el Duero, segon classificat. Amb aquesta derrota, els d'Alexis González se situen en la tercera posició a Lliga en 15 punts.
Gràcies, Xisco. Arribem a les 7:40 minuts. Fem ara una pausa.
A TV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per TV3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports TV3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, TV3 Ràdio a la carta.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I continuem a l'informatiu matí destacant ara dades turístiques. Continua augmentant l'arribada de visitants a la comunitat autònoma i la despesa turística. Les Balears han assolit més de 15 milions de visitants estrangers fins al mes d'octubre. Això és un 2,5% més que el mateix període del 2024. La despesa ha crescut un 5%.
I des del mes de gener a octubre, els turistes que ens han visitat han deixat, de fet, aquí a les illes més de 22.000 milions d'euros, 1.000 milions més que en el mateix període de l'any passat. Pel que fa ja al nombre de turistes, si durant el novembre, que encara no se coneixen les dades, i al desembre arriben al mateix nombre de turistes que l'any passat, aquest 2026 assolirem un nou rècord superant el de 7.9 milions de turistes.
També avui ens fa ressò del malestar i de les queixes dels passatgers que viatgen de Menorca a València durant el pont de la Constitució. L'aerolínia Air Nostrum ha cancel·lat el vol de tornada de dia 8, que és festiu. Exalt Camarasa.
Sense donar explicacions, la companyia aèria ha informat als passatgers que el vol quedava cancel·lat. Ho ha fet amb una setmana d'antelació, la qual cosa ha sorprès els afectats, atès que no sembla que la decisió es pugui atribuir a motius meteorològics o operatius. Air Nostrum assegura a IB3 que es deu a raons tècniques. Les alternatives que facilita la companyia passen o bé per volar el dia abans o l'endemà, una solució que en molts casos no satisfà els passatgers, atès que o bé perden un dia de vacances o bé han de passar un dia més a València amb el sobrecost que implica i el retard en la tornada a la feina. Algunes famílies han optat per la via marítima, és el cas de Lluís Mesquida.
I l'alternativa que li van donar o era tornar diumenge matí, que ja se perdia de pers tots els diumenges i tots els dilluns que teníem allà previst, i al final, doncs, mira, tornen jo amb el barco de dilluns a la nit, que arribam aquí dimarts de matí a les 6:30.
Altres afectats també s'han queixat a través de les xarxes socials, recordant que ja és prou limitada l'oferta de vols a Menorca perquè a sobre es cancel·lin les tornades sense explicació i en dates festives, com és aquest cas.
I atenció, perquè l'estiu que ve no es podrà jugar amb la pilota ni amb les pales a les platges de Solla, a Mallorca. L'Ajuntament prepara una nova ordenança municipal que preveu sancions de fins a 3.000 euros per millorar la convivència entre banyistes.
La policia no vigilarà d'ofici, però sí que pot actuar si ho requereix qualcú. Segons el consistori, no és una norma per prohibir els jocs infantils, sinó les pilotades fortes i que la platja sigui un camp d'esports. Carles Darder és el regidor d'Infraestructures.
El que nosaltres tenim a l'ordenança és que aquí on en temporada alta està tota la gent aglomerada, pues a l'hora de jugar s'ha de diferenciar. Pues pots jugar, te mous un parell de metres o un espai més ampli.
Tampoc no es podrà posar música forta, dur-hi animals, ni usar papereres per tirar-hi els líquids. Alhora, el reglament amplia l'horari dels socorristes fins a les 8 del vespre.
I la limitació d'accés de vehicles a Formentor al municipi de Pollença s'avança l'any que ve. Les restriccions començaran dia 15 de maig i s'estendran fins dia 15 d'octubre.
Així és, els horaris de tancament seran de les 10 del matí a les 10 del vespre i, com els anys anteriors, només s'hi podrà accedir amb transport públic, a peu o en bicicleta. L'Ajuntament explica que el motiu d'aquesta modificació és la pujada de la quantitat de visitants durant la primavera. A canvi, les restriccions s'aixequen 15 dies abans per la baixada de l'activitat que es produeix durant la segona quinzena d'octubre.
I sortim ara a l'exterior, anem fins a Santa Maria. Avui vos parlem del magatzem de bateries de liti, que són les que s'utilitzen per emmagatzemar l'energia que generen les plaques solars, que està projectat en aquest municipi a Mallorca. Ha aixecat el descontentament entre part dels veïnats. Consideren que presenta perills mediambientals i, a més, denuncien que s'ubicarien sol rústic. Anem en directe fins allà per conèixer millor quina és la seva postura. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia, així et som ara mateix a Santa Maria del Camí, a la plaça dels Hostals d'aquest municipi. Ja m'acompanya Guillem Ramis, de l'Associació d'Amics de la Vall de Coanegre, que és una entitat que, a més, és membre de la plataforma Renovable Sí, però així no. Ells han presentat 16 al·legacions en aquest projecte i que en aquests moments encara està en exposició pública fins al pròxim 22 de desembre. Senyor Ramis, bon dia. Per què vos oposeu en aquest projecte les al·legacions que heu presentat? Quines són i per què?
Bon dia. Bueno, lo primer de tot, estimar Mallorca, i aquesta planta no suposa cap benefici per Mallorca. Tampoc per la població de Mallorca. Són un tipus de plantes que no produeixen res. Simplement són plantes que a les hores de sol, que hi ha un excedent d'electricitat i que pot sortir a cost zero, com ja ha sortit moltes vegades, aquestes plantes el que fan és comprar aquesta energia. Per exemple, jo a casa meva tenc plaques, et sobrant, és el que jo aboca en el carrer, compren aquesta electricitat per després vendre-la de nit. No produeixen res. Llavors són plantes que s'ubiquen en sol rústic, allà on els fons d'inversió, que no gent de Mallorca, ningú sap que hi ha darrere un fons d'inversió, són fons que cerquen la màxima rentabilitat i solen tenir empreses que fan de conseguidores, no? Llavors, aquestes empreses no aporten res a Mallorca, venen a cercar d'obvés, no aporten res. I no estan lligades a l'autoconsum, tampoc els importa posar la planta a un puesto allà on se necessita, com un polígon industrial o com pugui ser una ciutat, aprofitar ja el sol que hi ha industrial, sinó que el que cerquen és el sol més barat que hi hagi i tenir-ho a prop d'una subestació allà on puguin abocar. És a dir, que la xarxa pugui absorbir i ells puguin abocar. Llavors, és clar, resulta que aquí el terreny rústic està tirat de preu per aquestes empreses, però no pels pagesos i ramaders. I llavors és una activitat que sí que genera feina, genera profit per les generacions futures. Tenir una Mallorca amb un camp productiu és molt bo per ara, per les generacions futures, pel medi ambient, pel clima. Les terres cultivades fan d'invernal, absorbeixen contaminació, les terres cultivades, absorbeixen l'aigua de pluja torrencial. Aquestes plantes faran un sellat de terreny. A més, aportaran molta calor en els voltants. Generen illes de calor. Les bateries necessiten refrigeració. Aquestes bateries faran renou tot el dia.
Sí, perquè, clar, a part d'aquestes... Això que m'estàveu contant, aquestes bateries, en cas de que s'incendin, me sona que en algun moment heu denunciat que els tècnics no estan preparats per apagar aquest possible incendi.
Sí, bueno, és una cosa que la tecnologia cada vegada millora molt. Hi va haver patinets que s'encenien, les bateries de liti, molt sovint. Bueno, que hi havia casos d'intrens, no? I se varen haver de prohibir els patinets perquè s'encenien. Ara ja són més segurs. Els cotxes, també n'hi ha hagut molts de cotxes elèctrics que s'han encès fortuitament, ningú sap per què. I, clar, xerram d'una central de liti que és inestable. I és un producte tòxic. I quan s'incendia, en els casos que ha passat, una central de bateries genera un núvol tòxic que obliga a evacuar-se gent. Clar, això no es pot afectar. Clar, si se genera un incendi i un núvol tòxic, no hi ha un pla d'emergència que s'hagi explicat en els agents d'emergències. Què han de fer a Santa Maria a Consell en cas d'un núvol tòxic, no? Clar, mos han de confinar a casa nostra. Tenim bombers que puguin actuar. Clar, és un problema perquè el foc no s'atura i se deixa cremar. És el que hem vist a plantes que s'han encès. S'ha de deixar cremar.
Perfecte, moltíssimes gràcies, senyor Rami. Ja ho heu sentit, aquest projecte de planta de bateries de liti suposaria o podria suposar un perill no només per la població, sinó també per el medi natural, per el medi ambient. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos cas.
Gràcies, Cristina. Hem de dir que també s'hi mostra en contra d'aquest projecte l'Ajuntament de Santa Maria. L'alcalde Nicolau Canyelles ha explicat a IB3 Ràdio que presentaran al·legacions al projecte.
Que hi ha d'haver un estudi, i nosaltres vam estar tant en el Consell com en el Govern, que per favor facin un estudi. Jo crec que són moltíssimes de baules de diferents ajuntaments i diferents cols polítics que demanem que hi hagi una normativa i que hi hagi un estudi seriós i que si han de fer un polígon, que s'ha de fer un polígon, que si han de fer una zona que la facin, però que no ens comencin a brodar el nostre sol rústic amb instal·lacions de parcs solars i ara amb naus per posar aquestes bateries.
7:51 minuts, canviant d'assumpte. Continuem ara amb crònica política. Junts per Catalunya rebutja l'intent del president espanyol Pedro Sánchez d'apropar-se a la formació catalana i asseguren que la seva posició vers el PSOE no canvia. El mandatari ha anunciat que adoptaran mesures per revertir l'incompliment dels acords que varen permetre la investidura del socialista com a cap de l'executiu central, com ara el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat o l'oficialitat del català a Europa.
La portaveu dels independentistes, Míriam Nogueras, ha assegurat que, de moment, Sánchez continuarà amb l'actual minoria parlamentària al Congrés dels Diputats si aquest no pren decisions.
Són els socialistes que han de decidir què fan a partir d'ara. Són ells que s'han posat en aquest problema i són ells els que n'han de sortir. Amb els catalans no s'hi val complir a mitges.
I la vicepresidenta del Govern Central i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, creu que tot es compondrà i afirma que donaran passes per fer-ho.
Y es importante que restablezcamos esa relación porque insisto que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.
I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que el darrer moviment de Junts li dona la raó, no havia de presentar una moció de censura.
El señor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad en el conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad.
I el Tribunal Suprem estudia avui si s'han aconseguit recopilar prou indicis per asseure al banc dels acusats l'exministre José Luis Ábalos i qui era el seu assessor Koldo García. Tots dos fa una setmana que són a la presó preventiva i se'ls acusa de cobrar comissions en contractes públics de mascaretes durant la pandèmia de la Covid.
I això l'endemà que el magistrat Leopoldo Puente hagi retirat el passaport i hagi prohibit sortir de l'estat espanyol a l'exdirectiu d'Acciona Justo Vicente Pellegrini i a un dels seus subordinats. Tots dos varen comparèixer davant el jutge ahir i varen negar irregularitats irregularitats en adjudicacions d'obra pública que afecten l'exdirigent socialista Santos Cerdán.
I avui es fa el darrer pas per nomenar Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat en substitució d'Álvaro García Ortiz. La magistrada ha de compareixer a la una a la Comissió de Justícia del Congrés.
I després d'això, el Consell de Ministres haurà d'aprovar el seu nomenament, que es farà efectiu una vegada Peramato hagi jurat o promès davant el rei i hagi pres possessió al Tribunal Suprem. Recordem que el seu predecessor està inhabilitat per un delicte de revelació d'informació reservada sobre Alberto González Amado, empresari, i també per ella, recordem, de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
I la Fiscalia rebutja arxivar el cas Montoro per qüestions polítiques i detecta greus actuacions de corrupció que no entenen d'ideologia. Es nega a complir les peticions de les defenses de diversos investigats en el cas que agafa el nom de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.
L'escrit de la fiscal Carmen García va dirigit al jutge de Tarragona que investiga la causa i en què s'oposa els recursos de diverses defenses que reclamen declarar la nul·litat de la causa o que s'instrueixi als jutjats de Madrid.
I nova polèmica en l'àmbit de la sanitat. L'empresa privada que gestionava l'Hospital Públic de Torrejón a Madrid va ordenar al centre que rebutjés pacients o processos que no fossin rendibles, fer menys intervencions i augmentar la llista d'espera, tot per incrementar el seu benefici en 4 o 5 milions d'euros.
De moment, el CEO de Ribera Salut, que és l'empresa gestora, ha demanat desvincular-se de la companyia i aquesta ha anunciat una auditoria en profunditat. Per part seva, la Conselleria de Sanitat de Madrid ha apuntat que no es tolerarà cap pràctica que perjudiqui l'assistència sanitària i sol·licitarà una reunió amb el màxim responsable de l'empresa. També s'ha pronunciat el govern central, la ministra de Sanitat, Mònica García.
No hay manera de hacer este mecanismo complejo de derivación de pacientes y, por lo tanto, derivación de presupuesto de lo público a lo privado si no es con la complicidad del gobierno de la señora Ayuso. Así que, bueno, pues desde el Ministerio y desde Más Madrid vamos a estudiar y vamos a investigar hasta el último grano de todo lo que esté ocurriendo.
I en un missatge a X, el president espanyol Pedro Sánchez ha acusat el Partit Popular de fer negoci amb la salut i d'utilitzar, diu, la malaltia per enriquir-se.
7:55 minuts, anem a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Amb aquesta casa, en Vivetres, ja està en marxa el nou podcast per parlar de cinema i de sèries. Es diu Tu què fas? I el condueixen la guionista i directora Marga Melià i l'actriu i productora Mar Fortes-Arrey. La presentació va ser ahir a la Misericòrdia amb les presentadores i el guanyador del Goya, Jaume Carrí.
A la presentació varen explicar tots els aspectes que es tractaran en aquest espai, es Marga Melià.
Xerrarem sobre totes les professions de cinema i vos anem a escoltar-lo perquè Cine Balear està vivint un dels seus millors moments ara mateix i a través d'aquest podcast podreu conèixer per què.
I ja que parlant d'aquest per què és del que passa darrere l'objectiu de les càmeres, també explicaran com va sorgir la idea de dur-me aquest projecte. Marc Fortes-Arrey conversava amb el seu germà que volia saber, i d'aquí el nom, en què treballava exactament la seva germana.
Què fas? O sigui, en què consisteix aquesta feina? I a partir d'aquí és que em va començar a bullir i li vaig dir a Marga, això és un podcast, ho hem de fer i hem de donar a conèixer totes aquestes professions que no se sapen què consisteixen.
I Jaume Carrió, per la seva banda, assegurava que aquest projecte pot servir per fomentar les vocacions entre la gent més jove que vol treballar en l'indústria cinematogràfica.
Quan començam a voler fer cine, tots volen començar siguent directors. I de llavors m'ho adonant compte de que xerram d'un equip de feina gran que necessita moltes peces que són imprescindibles per aixecar aquests projectes.
Per tant, si sou fanàtics del cinema o només curiosos o voleu fer-ne la vostra professió, tots el dimecres heu d'estar pendents a les plataformes d'IB3 del nou capítols de Tu què fas?
I una de les grans actrius del teatre català, Carme Sansa, puja a l'escenari del Teatre Principal de Mo demà divendres.
Quin és el preu d'una vida? Quantes vegades pot passar un dol fins que perdi el sentit? Em dic Rose, i aquesta
és la meva història.
I ho fa per donar vida a Rose, una dona jueva nascuda en un petit poble d'Ucraïna que sobreviu als conflictes més desoladors de la història del segle XX.
Un monòleg colpidor que arriba a Menorca un any després de la seva estrena a la Villarroel de Barcelona amb un text de l'autor nord-americà Martin Sherman que des de l'any 1999, quan el va ser escrit, no ha deixat de representar-se mai als teatres de tot el món, i és que l'obra, tot i estar ambientada al segle passat, és més vigent que mai. Carme Sansa en declaracions al programa El Dia Menorca.
Aquesta dona explica tot el sofriment que ha tingut, l'Holocaust, tot el que ha patit, etc. I després, quan veu el que està passant, i per això l'obra aquesta és d'una vigència enorme en aquests moments, precisament per com estan les coses entre Palestina i Israel. I aleshores veus aquesta dona que té una visió que diu, carai, és fotut el que ens van fer, però ara què hem de fer, el mateix?
Sansa manté des de fa anys que una estreta relació amb Menorca, motiu pel qual li fa especial il·lusió actuar a aquesta illa divendres.
I Binissalem tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en epicentre de la música coral de les Illes amb la quarta edició del seu certamen coral, una cita consolidada dins el calendari musical balear organitzat pel grup 3x4 i l'Escola de Música de Binissalem. Ret homenatge al compositor i pedagog mallorquí Baltasar Bibiloni i es confirma com un referent coral en l'àmbit estatal. Xesca Surada, de l'organització, explica com s'organitza aquest certamen.
El divendres 5 de desembre, a les 20 hores tindrà lloc la sessió inaugural, a la presentació del cors i del jurat, i en l'actuació, com a cor convidat, del cor jove del Moianès. El dissabte, 6, a partir de les 11:30 del matí, començaran les actuacions corresponents a la fase de competició. Finalment, el diumenge 7, també a partir de les 11:30 del matí, actuaran els cors classificats i, una vegada acabades les interpretacions, el jurat farà públic el seu veredicte.